L'ofici de viure. A Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Avui a l'ofici de viure, la vida dels que es queden. Com és la vida de les persones pròximes a algú que s'ha suïcidat? La pregunta la fem a Mateo Bibianchi. Benvingut, gràcies per venir a l'ofici de viure.
Hola.
Mateo Bibianchi és escriptor, guionista de ràdio i televisió, i explica una experiència personal colpidora, el llibre La vida dels que es queden, que acaba de publicar més llibres. Mateo, benvingut a Catalunya.
Gràcies.
Com se sent parlant d'aquesta criatura?
Per me strano, perquè
per mi és estrany, perquè durant molt de temps vaig mantenir a dins aquest dolor.
Ho he impiegat 22 anys
i vaig trigar 22 anys a decidir-me a escriure aquest llibre. Però sí, vaig estar 22 anys pensant-hi.
Ha publicat aquest llibre, com deia ell mateix, 20 anys després de la mort del que va ser la seva parella. Era necessari que passés tant de temps?
Era necessari per due motivi.
Era necessari per dos motius.
Primo, per avere la distanza emotiva.
Primer, per tenir la distància emocional suficient per poder explicar aquesta història, per poder explicar perquè fos comprensible també pels altres.
Jo volevo que la mia storia,
jo volia que la meva història fos la història de molts supervivents,
que
els supervivents es poguessin reconèixer en aquesta història.
Mi chiedevo come si fa
a raccontare
il momento più
doloroso della tua vita. Il momento més dolorós de la meva vida.
Ho dovuto aspettare tanto tempo,
per això vaig haver d'esperar tant de temps,
sia
per tenir la força de fer-ho, com per tenir també la forma d'aquest llibre. No sabia com poder-ho explicar, com explicar una història així. I al final em vaig decidir i va sortir gairebé espontani escriure-ho així, en fragments, en capítols molt, molt breus, com si fossin molts flashos que em parlaven doncs, tot una trajectòria.
No estem parlant d'una novel·la.
Questa è una domanda difficile.
È una pregunta difficile.
È perché è un libro completamente autobiografico.
Perché è un libro totalmente autobiografico. Tutto che explico
è verità. Ma allo stesso tempo ho usato la forma del romanzo.
Però allora també ho utilitzat la forma novelada.
Ho scelto di usare l'abilità dello scrittore,
doncs, fer servir l'abilitat de l'escriptor, diguem-ho d'aquesta manera, per explicar una història no exactament idèntica al que em va passar a mi, sinó d'una manera que fos més comprensible pel lector.
Diciamo che è vera al 90,
diguem que un 90-95% és cert, hi ha alguns detalls que he anat canviant, però per un motiu literari.
La mia storia
ho vaig fer perquè així la meva història fos comprensible per tothom i molts supervivents poguessin retrobar-se en les meves paraules.
Acaba d'utilitzar la paraula supervivent. Mateo Bibianchi, per tant, no es considera una víctima, sinó un supervivent?
Assolutamente sì.
Sì, sens dubte.
Io non credo che i sopravvissuti
siano. Jo no crec que els supervivents siguin víctimes.
Un supervivent
ha d'acceptar una decisió que no ha pres ell o ella.
È una scelta che ha fatto qualcun altro,
una decisió que algú altre ha pres, una decisió que nosaltres mai hauríem volgut que es produís, però està clar que això té un impacte en la nostra vida. El terme supervivent és bastant potent, perquè és clar, es diu els supervivents d'un terratrèmol, d'un desastre, una catàstrofe, un naufragi, però és clar, és que és la mateixa tragèdia. És una cosa que t'arriba a la vida, que la sacseja i durant un temps no pots pensar en res més, perquè té un impacte tan fort. Per tant, sí, ets un supervivent, perquè és com que t'has d'aixecar de les runes que són la teva vida i has de tornar a començar a viure d'una manera o una altra.
No sé si ha notat, com hem notat aquí a Catalunya, també a Itàlia, un abans i un després de la pandèmia pel que fa a l'agreujament de tots els problemes relacionats amb les malalties mentals.
Sì, chiaramente la pandemia
sì.
ha segnato un passaggio anche che ha peggiorato molto le cose per
chi un moment, un, sì, un soffriva peggiorar moltíssimes les coses
o,
per les persones que tenien problemes mentals.
In momenti delicati della crescita
o potser persones doncs, que estaven en moments delicats del seu creixement com per exemple els adolescents no sé a Espanya però a Itàlia hi ha hagut un augment molt elevat de suïcidis entre adolescents després de la pandèmia per tant tot aquest aïllament tan intens tot aquest clima de por que vam viure tot va empitjorar les coses pels que eren més fràgils des d'un punt de vista psicològic.
Oggi come oggi l'atteggiamento, no, anche attualment
l'actitud davant del suïcidi
è anche abbastanza cambiato
ha canviat
e ci rendiamo conto
prou.
Che chi arriva
i ens adonem
a fare questa scelta
che chi arriva a prendre aquesta decisió doncs pot ser que hi arribi per molts motius.
La cosa più importante secondo
potser
me
la cosa més important crec jo
è pensare che
en el canvi que hi ha hagut és el pensar que abans es tenia el suïcidi com una
oggi
renúncia a la vida. Ara s'ha entès que qui arriba al suïcidi no és perquè no vol viure més sinó que vol callar aquell dolor que l'està oprimint. És una actitud molt diferent. És a dir, que si poguéssim treure aquell dolor a aquestes persones, doncs segurament no se suïcidarien.
I una altra diferència és que ara se'n parla. En canvi, fa 20 anys vostè es devia sentir també molt sol en aquest sentit, incapacitat de parlar-ne.
Io mi sono sentito solissimo.
Sì, io mi sono sentito molt sol.
Completamente abbandonato.
Totalment abbandonat. Estem parlant del 1998, quan va passar.
Allora non c'era neanche internet.
No hi havia ni internet i si era, doncs estava a les beceroles. No podia entrar al Google i demanar i posar ajuda, associacions. És que no hi hauria arribat. A Itàlia, almenys la primera associació, el primer centre per al suïcidi va sorgir el 2005 i actualment encara se'n parla molt poc d'aquest tema. Hi ha molta reticència i molta por. Després de sortir aquest llibre a Itàlia m'han convidat a parlar-ne a tot arreu però també és cert doncs, que una televisió després de convidar-me va anul·lar aquesta invitació quan va entendre que parlàvem del suïcidi. Per tant, és un tema que encara està molt revestit de... És gairebé com un voler amagar-ho. És incomprensible. Jo també cito algunes estadístiques en el llibre des de l'Organització Mundial de la Salut. Per exemple, diu que entre els 14 i els 45 anys el suïcidi és la tercera causa de mort al món. Més que les guerres, més que els homicidis, però pensem quan es parla d'homicidis i de guerres a la televisió, a programes, a les notícies, moltíssimes. I en canvi de la tercera causa no se'n parla mai. És absurd. És un silenci inexplicable. I és per això que vaig escriure aquest llibre. Perquè com a supervivent no podia entendre que no se'n parlés mai.
Doncs avui n'estem parlant amb Mateu Bibianchi a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio presentant el seu llibre La vida dels que es queden amb l'Alba Sala. Gràcies, Alba, per acompanyar-nos.
De res.
I per permetre'ns entendre perfectament a Mateu Bibianchi parlant de les persones que es queden després d'un suïcidi. L'11 de febrer de 1963, la poeta i novel·lista nord-americana Sylvia Plath es va suïcidar a Londres. Tenia 31 anys i ja ho havia provat abans sense aconseguir-ho. Però aquesta vegada li va sortir bé. El seu marit, el també poeta Ted Hughes, de qui s'havia separat, no va dur a partir d'aquell moment una vida agradable. Entre altres coses, la mateixa amant amb qui havia marxat abandonant Sylvia també es va suïcidar anys més tard, després de matar la seva filla. I no s'acaba aquí la vida tràgica de Hughes, però de tot plegat Ens interessarà el poema pòstum que va deixar quan va morir, dedicat a Plat, i parla de l'impacte de saber la notícia. Una veu com una arma elegida, diu, o una injecció mesurada amb compte va transportar fredament quatre paraules fins al fons de la meva oïda. La seva dona ha mort. També parla en aquest poema dels últims contactes amb ella abans de morir. L'última vegada que et vaig veure viva, llançant al foc l'última carta dirigida a mi, amb aquell enigmàtic somriure, com si haguessis volgut donar a entendre alguna cosa molt diferent. Ted Hughes va passar 35 anys de silenci abans de poder escriure aquest poema. I l'escriptor Matteo Bibianchi explica una experiència, tal com ens deia, personal, similar després de 25 anys. Com Ted Hughes, feia poc que havia abandonat el que havia estat el seu company de vida fins aleshores, un company que llavors va decidir llevar-se la vida. I com Hughes, ha hagut de deixar passar un temps molt llarg, per explicar el que va passar. Al final del seu llibre diu: «Mentre escric aquestes pàgines, em surten d'en tant en tant frases fetes, automatismes, sobre quin punt és feridor, sobre la laceració que comporta com arrencar-se la carn a tires. Haig de tornar enrere i esborrar-les. Per sort no ho ha fet i avui ens presenta la vida dels que es queden».
Henrik Ibsen. Només el que es perd es queda per sempre.
Hola, sóc la Cecília Borràs i sóc la presidenta de Després del Suïcidi, Associació de Supervivents. Bé, no havia pensat mai que hauria de tenir aquest títol en aquesta vida, malauradament. Coneixes el drama i tota la tragèdia que suposa viure un suïcidi quan el vius, però també suposa saber-ne del suïcidi. Al buscar aquest perquè que ens queda obert, anem buscant també i trobem informació que la teníem a l'abast, però sempre crec ens fa por de mirar-la. Els supervivents som totes aquelles persones que hem viscut o coneixem de prop la mort per suïcidi d'una persona i quedem devastats amb una pregunta en el nostre cap que està permanentment durant molt de temps, que és: quina influència he tingut jo en la seva decisió? Aquest és el punt de partida del perquè, de la culpabilitat, de la vergonya i de sentir-nos abandonats amb un condicional social molt, molt important. I és que ningú s'atreveix a parlar del nostre dolor, o ningú s'atreveix a parlar de que el suïcidi és per qualsevol persona que pugui estar o sentir-se vulnerable en un moment de la seva vida.
Matteo Bibianchi. Continuem parlant de la vida dels que es queden. Hem comentat que han passat molts anys. Fins a quin punt ha estat terapèutica l'escriptura del llibre?
Questa è una domanda che mi fanno molto spesso, ma per me non è stato terapeutico.
Per me non va essere terapeutico scrivere questo libro.
Nel senso che la scrittura terapeutica
è una cosa che fai per aiutarti a te stesso.
Ho fatto la mia terapia. Io invece ho fatto la mia terapia. Fa 20 anni. Ho già analizzato fin troppo quello che mi era successo.
Questo libro
non è stato per me né liberatorio, né terapeutico, né consolatorio.
Tampoc va ser un consol.
Perquè
realment el vaig escriure
perquè
després d'haver passat per aquesta experiència tenia la sensació de que la podia compartir. Per tant, no és terapèutic per mi, però potser pels altres sí. I sí que ho és, perquè des que es va publicar el llibre a Itàlia m'han escrit centenars de persones per dir-me fins quin punt els havia ajudat el llibre. M'escriuen per dir-me que realment es retrobaven en les meves paraules, que era la seva història, que se sentien menys sols, que per fi se sentien que algú els entenien. Era com gairebé com si fos el seu germà, com si fos el millor amic. Ets l'única persona que m'entens. Per tant, un impacte molt fort.
Sí, suposo que ha après moltes coses de col·lectius i de totes les persones que se senten soles, que han hagut de callar i molt després del suïcidi d'una persona estimada.
Sí, io cerco sempre di spiegare questa cosa perché tutti noi da adulti
abbiamo vissuto il lutto di qualcuno molto importante, vissuto il dol d'alguna persona importante, per forza, doncs creixes i potser se't moren els pares o potser algun germà o algun amic, són persones fonamentals per la nostra vida, però cada cop i volta més sol. I això està clar que és una laceració, és una pèrdua insuportable, però el que sents en una situació com aquesta és un dolor molt, molt fort, però molt clar, és pur, és el de la pèrdua. Ara bé, quan aquest dolor arriba d'una persona que ha triat llevar-se la vida, és un altre dolor, perquè et sents culpable, sents aquesta ràbia també, sents penediment, tens també la desesperació de que no hi era, que no hi és, també tens l'amor per aquesta persona, tens tants sentiments contrastants i tot això junt. Però és clar, la gent que t'envolta no entén, no entén que el dolor que estàs vivint tu és molt diferent que el que viuen ells. Per tant, jo crec que quan un supervivent es troba amb un altre supervivent, té una sensació com si de cop i volta es parlés la mateixa llengua, com de cop i volta et trobes davant amb algú que ho entén, perquè està vivint les mateixes emocions complicades, retorçades que estàs vivint tu. I és una sensació que altres doncs, no la tenen perquè no ho han passat.
I parlar del suïcidi associat a religió, es viu de la mateixa manera, i ja sé que estem generalitzant i que tota generalització és injusta, però és per entendre'ns. Es viu de la mateixa manera a Itàlia que en un altre país, no? Posem per cas els Estats Units, que se suïcidi una persona estimada. Ho dic pel pes de la religió, eh?
Sí, sí. Allora, a dir la verità, io non credo
sincerament
tanto,
no crec anno fa, bé, potser fa alguns anys questo, potser era més fa, present Italia, i fins fa uns anys no s'enterraven les persones que s'havien suïcidat en cementiris consagrats perquè això es considerava com un pecat mortal. Per sort ja fa alguna dècada que no és el cas, però crec que gairebé totes les religions sí que condemnen el suïcidi perquè és un acte contra la vida. Ara bé, parlant també amb psicòlegs americans o italians també, en realitat l'actitud davant del suïcidi és bastant semblant en tot arreu, en tot el món. Almenys actualment no és tan punyent la influència de la religió, sembla.
Forse prima la religione lo condannava,
potser abans la religió
ho
condannava, ara s'acallen les coses, tothom argument calla amb aquest tema. Per tant, fons, queda doncs aquesta espècie de silenci darrere fons.
Perquè és un argumento del
perquè
quale
és un tema
io capisco, eh? Un argumento molto
che ho entenc, és difícil, és complicat, però jo sempre dic no hi havia llibres de narrativa sobre aquesta qüestió. Havies d'anar-ho a buscar a llibres de psicologia. És a dir, hi ha molts llibres sobre qualsevol tema de trastorn, però sobre el tema del suïcidi en profundament hi havia res publicat. Per tant, ja només perquè fa les estadístiques, la disparitat és enorme. És un tema que molt pocs volen tocar.
Bé, i aleshores la psicologia no estava de moda, eh? A diferència del que passa ara, fa 25 anys. Comença el llibre així, amb una conversa. Però tu sospitaves que podia passar i va haver senyals que t'alertessin i no hi vas fer res? em vaig parlar amb la seva família, amb els amics, i ells què et deien? Deien que no m'havia de preocupar, que feia tot allò només per impressionar-me. I tu? Em feia por que ho digués seriosament, ho intuïa. Així comença el llibre. Quins eren en aquell moment els senyals, no?, que alertaven en Mateo? Ho dic perquè normalment a posteriori les persones supervivents, els entorns, busquen aquests senyals.
Difficile perché nel mio caso era delle frasi che ogni tanto diceva.
Come dei avanzi, erano frasi.
La vita,
un dia trovi la vita.
Me ne vado, non mi potrai mai più.
Non trovi la
vita. E io mi spaventavo.
Diem coses d'aquestes, esclar, jo m'espantava. Jo parlava amb la seva família i deia, a veure, està dient aquestes coses. I la seva mare em deia, no, ma no. Ho diu només, doncs, això, per impressionar-te.
Per farti sentire in colpa.
Perquè et sentis culpable.
Nessuno credeva che potesse essere un rischio reale,
che realmente
ma addirittura
fos
la
real.
Vicina di casa era
fet,
una psichiatra,
era psichiatra
mi ha sempre detto,
e sempre em deia
no, che non vedeva nessun segno
no
di
cap senyal
di un rischio
ell,
del genere,
no?
Quindi,
d'un risc che ho arribés a
allo stesso tempo dopo che una cosa del
per
genere
tant,
è successa
allora, no?
Io vedevo
després de passar una cosa així jo veia senyals a tot arreu entre les cançons que escoltava de les coses
però,
que comentava
sai, io penso anche che
però és clar,
molto spesso noi vediamo
segni moltes vegades veiem indicis d'infelicitat
d'inquietud
en les persones però no arribem a saber fins a quin punt hi ha aquesta inquietud i aquesta infelicitat pot arribar a un gest d'aquestes dimensions.
Dell'eredità più pesante,
crec que una de les herències
che més a un sopravvissuto è proprio questa di avere tutte queste domande
in testa. Això, totes aquestes preguntes
nessuno,
que tens al cap i que mai ningú et respondrà. És que si ho hagués entès, si hagués fet això, és que ningú pot respondre a aquestes preguntes. I alhora, tots els supervivents se les han de veure amb el fet que no són omnipotents. No has pogut salvar una persona que hauries volgut salvar, però és que tampoc tenies la possibilitat de fer-ho.
És
que perquè ningú té la possibilitat de fer-ho, perquè ningú, cap de nosaltres, és omnipotent.
Non devono fare i conti con questa cosa. Gli altri
non se la santa veure, ma però els supervivents sí.
I perquè sovint les persones supervivents tenen sentiments de culpabilitat, remordiments. Pel que podien haver fet. Va ser el seu cas, Mateo?
Credo che i sensi di colpa li abbiano tutti sopravvissuti.
La colpa
io li ho avuti
io també,
e per forza li hai in un caso del genere. Credo
sì,
anche che fai anche vuol dire razionalmente
jo
capisci
che
tu qualcosa hai provato a aiutare questa persona
che,
quanto
sì,
potevi,
che vas intentar ajudar l'altra persona
che puoi fins a
un cert limite, està clar.
Quindi, hai dei sensi di colpa,
per
ma hai anche
sì,
la consapevolezza di qualcosa
de
al di là
culpa,
della
però
tua,
també el,
della
la consciència de que va més enllà de la teva capacitat.
Dicevo prima che tantissima
abans
gente mi scrive,
che hi ha molta gente che m'escriu, i hi ha gent che després de 30 anys encara està molt menjada de tot aquest sentiment de culpa, perquè potser s'havien barallat i havien dit coses terribles. És una cosa que passa en qualsevol relació, però després d'aquesta, si després d'aquesta escena arriba un suïcidi, doncs sembla que aquella discussió assumeixi una importància enorme, fonamental, que t'esclafa. I potser va ser casualitat que passés just el dia següent. És molt difícil tractar amb aquests sentiments perquè són tants els dubtes que et roseguen i mai te'ls resoldrà ningú i tu has d'acceptar.
Pàgina 66 de La vida dels que es queden. Descobreixo que sóc un supervivent. No en un sentit ampli, sinó en termes tècnics. Els parents dels suïcides es consideren supervivents, com els supervivents d'un naufragi, d'un terratrèmol, d'una guerra, d'un accident de trànsit, d'una explosió, com els que els ha tocat conservar la vida tirant endavant quan al seu voltant ha desaparegut tot. I a la pàgina 75 del seu llibre, Mateo, hi llegim que el que busquen els supervivents no és la remissió del dolor perquè saben que és impossible, més que res anhelen una treva, preguen per un breu armistici. Uns minuts amb el cap per damunt de la superfície de l'aigua en què tornar a respirar a plens pulmons, abans d'immergir-se altre cop en aquesta apnea perpètua. aquest breu armistici, aquesta treva que ens crida l'atenció, que diu que és la que busquen els supervivents. Què vol dir?
Vol dir que vorresti non pensarci tutto il tempo.
Que voldries no haver-hi de pensar constantment.
E che ci sono... Quando ti capita di avere dei momenti di serenità,
quan tens moments de serenor,
che per un attimo ti distolgono da questo,
sembla que per un moment,
da questo pensiero ossessivo,
ti sembra cominciare a respirare. Aquest pensament obsessiu, sembla que comences a respirar.
Che richiede tempo. All'inizio,
però, malauradament, és una cosa que requereix el seu temps.
Questa, insomma, questa assenza,
questa absència, al principi, aquesta presa de consciència del suïcidi omple tota la teva vida, tot el que fas durant molts mesos. No pots fer res més, no pots pensar altres coses, i a poc a poc et vas acostumant a això i comences a viure d'una manera potser més normal, però és com una mena de llum que no s'apaga mai, i a poc a poc es va atenuant. Crec que és una manera que, d'una cosa que sempre formarà part de tu, és una cosa que al principi t'enlluerna i després a poc a poc ja et vas acostumant a aquesta presència, però és una cosa que t'hi has d'acostumar.
Pàgina 98. Hi ha un abans i un després del dolor. Jo era una altra persona abans i tindré per sempre el dubte de si el veritable jo meu era el noi inconscient d'aleshores o l'adult retorçat en què m'he convertit. En què ha canviat Matteo Bibianchi després d'aquell episodi?
Difficile dirlo, mi viene a dire ha cambiato tutto.
Podria dir, allo stesso tot tempo, ha canviat, io sono sempre però, allora, io, però no deixo de ser jo.
Sicuramente ero più spensierato,
jo crec que abans era molt
prima,
més inconscient, més despreocupat.
La tendència a essere più...
Tenia una tendència
comico,
de ser potser més bromista, més còmic,
un
i després,
molto
doncs, clar, ens acaba sent un adult
serio,
potser més seriós.
Anche tante volte, anche quando
vegades,
sono mezzo gli amici, a volte
quan
mi
estic
dicono,
en contacte amics em diuen, ai, che tens?
Perché non parli?
Perché a vegades doncs, tinc aquesta tendència com a aïllar-me, com a perdre'm.
Credo que, non saprò mai se
i no sé, i no sabré
stesso,
mai si això mateix m'hauria passat, si hagués passat un... si aquest esdeveniment no m'hagués marcat tant la vida, no ho
però,
sé.
Sono quelle cose che uno non
può dire
della propria esistenza.
Che es fan difficils
casi,
de dir de la propria esistència.
Le esperienze che viviamo ci
segnano. En qualsevol cas, les experiències ens marquen, ens canvien, i això és una experiència molt potent, per tant, està clar.
Vas voler veure el fill de la teva parella morta i li vas explicar que el seu pare l'estimava, tot i que el noi, que era molt jove, no s'ho creia. Tanmateix, al final de la conversa, ell va dir: gràcies. Ara entenc per què em volies veure. Aquests dies he continuat pensant que si el papa ha fet el que ha fet és que jo no li importava, però tu m'has fet entendre que m'estimava de veritat. Quants anys tenia el nen?
13.
13 tenia.
Bé, aquest no és el comportament potser gaire habitual en el fill d'algú que se suïcida. Què li vas explicar del seu pare?
Io ho pensato in quei giorni che
vaig pensar que la persona que potser estava patint més era justament aquest nano, perquè era molt jove, 13 anys.
Se sto soffrendo
i vaig pensar, si jo estic patint tant,
que
en tinc 30, imagina't ell, que en té 13.
Mi chiedevo che cosa gli hanno spiegato,
i sobretot
gli altri,
em plantejava què li deu haver explicat als altres, què li deu haver dit la seva mare.
Avevo comunque una visione particolare,
jo tenia una
cioè,
visió potser especial als seus pares,
anni,
ja feia molts anys que estaven separats, jo i el seu pare
anni,
doncs ja mantenim una relació de 7 anys, amb la qual cosa jo en aquells 7 anys vaig sentir parlar molt d'ell i sí, jo sabia quan el seu pare estimava aquest fill, per tant vaig sentir aquesta responsabilitat de parlar amb ell.
sapendo anche tutto il dolore, ma anche la rabbia che provavo
io. Pensavo, tutto il dolore e allora també la rabbia, pensava, imaginem-nos què està sentint aquest nen, que s'ha quedat sense pare, per tant vaig pensar, és molt important, escolta, el teu pare t'estimava molt.
El seu pare diceva sempre aquesta cosa, la cosa più bella che ha fatto
la cosa, ell sempre ho deia, la cosa més bonica que ha fet a la vida era tenir un fill, i creia que era molt important dir-li, i ell m'ho va agrair, perquè deia, si és que jo pensava que el meu pare no m'estimava amb aquest gest, ara entenc que sí, que m'estimava, i per mi això va ser un resultat preciós.
El llibre es diu La vida dels que es queden, de Matteo Bibianchi. L'ha publicat Més Llibres i, com diu el mateix autor, no és fàcil, no és gens fàcil parlar d'aquests temes. Per tant, li agraeixo molt que n'hagi parlat. Després d'escriure-ho, la invitació és a llegir el llibre. Hi ha alguna darrera aportació, Matteo, que vulgui fer a la nostra audiència, sobretot a persones que han passat pel mateix tràngol que vostè? Familiars supervivents?
Sì, voglio dire che, come dicevo prima, so che questo libro ha aiutato tanta gente. So anche che, perché me l'hanno detto, tanti quando sentono parlare questo libro hanno paura a leggerlo.
Perché hanno paura di dire, se leggo questo libro mi farà rivivere le stesse cose. E poi quando leggo, mi farà rivivere queste cose. E molti després mi scrivono dicendo, grazie, grazie che me l'hai letto perché mi ha aiutato moltissimo. Io credo che sia importante dirlo. Non so se regalarlo al mio amico. Si regalar-ho al meu amic, que ha passat això, no sé si deixar-li a aquesta persona, jo crec que almenys pels testimonis que m'arriben, el fet de veure's en la vivència d'un altre, crec que és molt important, i d'això sí que n'estic segur perquè molta gent m'ho ha dit, per tant crec que sí, com a mínim pot donar una ajuda.
Matteo, moltes gràcies per haver vingut a l'Ofici de Viure, que vagi bé l'estada a Catalunya, gràcies també a l'Alba Sala. Als oients i a les oients també, moltes gràcies. Fins ben aviat.